Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el darrer dia ja de la jornada de compromisos internacionals. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Albert Díez, hola.
Hola, Ballori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Molt bé, bona tarda. Marc Pairés al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Ballori, top informatiu de la jornada. Oh
my God, that's the fucking shit! Top 5.
Aquest dimarts arrenca la Lliga Nacional de Futbol Sala a les 9 de la nit. Peñíscola, Barça, demà, Catgas, Santa Coloma, Jaén.
Top 4.
Bàsquet, la propera matinada a les 2, la catalana, de Badalona, Ana Cruz, juga el segon partit de la final de la WNBA. Minnesota, recordem, va perdre el primer davant Los Angeles.
Top 3.
A l'Espanyol, una baixa més per jugar el divendres a la represa de la Lliga. Vuitena jornada a Les Palmes. Òscar Duarte amb una sinovitis a un turmell. Se suma l'absència de Felipao, de Felipe Caicedo.
Top 2.
Segons Mundo Deportivo, Messi ha fet avui una part de l'entrenament amb el grup. Umtiti també i ha tornat com s'esperava Neymar.
Top 1.
I segons ha pogut saber Esports Copé, el Barça vol recuperar la millor versió de l'Eix Vidal. De seguida, tots els detalls.
Entrevistes a Esports Copé.
Avui en aquest temps de ràdio escoltarem un campió del món de futbol sala, Maxi Reixa, també el president i director executiu de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu, parlant a la Copé. Parlarem del Barça. Recordarem el que van explicar el partidazo de Copé, és el partidazo de Juanma Castaño, Jordi Cruyff i Risto Stoichkov. I avui l'anàlisi d'Àngel Pichi Alonso.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, que com és habitual és temps bra cafè, el Tomàs Guasc i el Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia.
La pregunta a Esports Cope.
I a les xarxes socials, al Facebook i al Twitter, us preguntem per Aleix Vidal. Atenció, si Sergi Roberto no arriba pel partit de dissabte davant el Deport, confieu en Aleix Vidal? El Félix Manuel Vázquez diu sí, una altra oportunitat almenys. El Toni GC diu confiem en tots els jugadors de l'equip. I nosaltres confiem que opineu bé al Facebook o al Twitter. Per què? Doncs perquè des d'ahir i fins divendres a les 3 de la tarda estem sortejant una entrada doble per anar dissabte al Camp Nou al Barça Deportivo de la Corunya. Ballori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 15 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
¿A mí? No.
Ni a mí. A mí tampoco.
A mí no me han subido el precio de mi seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Soy María Teresa Campos. A veces perdemos las llaves, las gafas. ¡Ay, qué memoria! Cuide la memoria con The Memory. Dos cápsulas al día de The Memory es suficiente. Sí, sí, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
En la vida hay cosas para las que solo se puede confiar en los mejores. Legalitas, 902-100-140. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Va ser per moments emocionant, per moments divertida i en tot moment admirable la forma en què Jordi Cruyff va parlar del seu pare ahir a la nit al partidazo des de la Fundació Johan Cruyff. Ho va fer amb un somriure als llavis, recordant les mil i una anècdotes que ens deixa Cruyff, algunes ja conegudes, d'altres més íntimes. Ho va fer amb emoció i orgull i de forma oberta i frontal a l'explicar amb l'optimisme i amb l'enteresa amb què el seu pare va afrontar la malaltia. I ho va fer de forma segurament inconscient, parlant en tot moment d'ell encara en present, perquè la seva presència en el llibre i entre les quatre parets d'aquell saló de la Fundació era molt forta. Després recuperarem algun fragment de l'entrevista, però si no la vareu sentir ahir, i si teniu una estona, us recomano que entreu a la web de la COPE i recupereu la conversa perquè val molt la pena. L'admirable Jordi parlant de l'admirat Johan.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Com Comencem programa abordant l'última hora del Barça, que prepara encara moltes absències al proper partit de Lliga, que és dissabte que ve a l'estadi del Camp Nou davant del Deportivo de la Corunya. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
De subratllar que Messi avança en la seva recuperació i que avui s'ha reincorporat a la feina Neymar.
Ha fet Messi una part de l'entrenament amb el grup per primer dia, segons han avançat els companys de Mundo Deportivo. Ja hauria tocat pilota i la previsió és que entreni al ritme del grup aquest dijous, tot i que el club no mostra fotografies de Leo Messi a l'entrenament d'avui, que era a porta tancada. Fa gairebé 3 setmanes que Messi es va lesionar i l'argentí fa un pas més en la seva recuperació, que el portarà a tenir l'alta part dissabte per jugar uns minuts contra el Deportivo, com ja venim informant aquí a la COPE. Dels altres lesionats, també un tití ha fet una part de l'entrenament amb el grup. Rakitic ja ho fa amb normalitat des d'ahir i tots dos també tindran l'alta part dissabte. I l'altra gran novetat de l'entrenament ha estat Neymar, aterrat aquest matí a les 9 a Barcelona, provinent de Brasil, i a les 11 s'ha posat a entrenar amb els seus companys després d'11 hores de vol. Amb bona cara se'l veia a Neymar. En les imatges que hem pogut veure a televisió, demà s'incorporaran els internacionals espanyols. Aquí Luis Enrique va donar un dia més de descans perquè diumenge van tornar d'Albània de matinada. A l'espera que es vagin incorporant més internacionals, les baixes segures pel partit de dissabte són Jordi Alba i Cillessen, i es manté el dubte de Sergi Roberto. Segueix la incògnita per saber si el lateral podrà estar dissabte contra el Depor.
De moment dubte, però sembla complicat que Sergi Roberto pugui arribar per jugar aquest partit davant del Deportivo de la Corunya, i aquí s'obre, Oli, el gran interrogant de si Luis Enrique li donarà o no una nova oportunitat a Aleix Vidal. Pel que sabem, Oli, els tècnics ni molt menys li han posat la creu a Aleix Vidal.
Sí, la situació des del punt de vista dels responsables de la direcció esportiva i el cos tècnic està molt clara. A principis de temporada, tant l'entrenador Luis Enrique com el director esportiu Robert Fernández en van dir públicament que els laterals drets del Barça eren Sergi Roberto i Aleix Vidal. Ara, sense entrar en si hi han hagut o hi hauran reunions amb el jugador, amb l'entorn, amb el cos tècnic, sí que s'admet que esperen que Aleix Vidal demostri que s'ha de tenir confiança en ell, que treballi, que no s'enfonsi i que tornarà a tenir oportunitats de jugar. No se sap encara, naturalment, no es volen mullar si serà o no aquest dissabte quan jugui, però estan segurs que acabarà jugant i, per tant, que es compta amb ell. Més coses, em recorden que la contractació d'Aleix Vidal per 18 milions d'euros, recordeu, no va ser un fitxatge en campanya electoral, que sí que va ser en campanya electoral, però que va ser una petició expressa de Luis Enrique. Ara es tracta que el tècnic sigui conscient que encara estan a temps de recuperar-lo i no pensar en decisions dràstiques. Si tot va bé i Aleix Vidal rendeix, tot estarà arreglat, i si no, la vida continua i arribarà al mercat d'hivern, i sempre s'ha d'estar atent per la seva sortida o la seva substitució. Reconduir la situació de l'Aleix Vidal depèn de l'actitud del jugador i la posterior decisió de Luis Enrique de comptar amb ell poc o molt.
A veure què fa Sílvia dissabte a Luis Enrique. En absència, si no arriba Sergi Roberto, el més normal seria que apostés per Aleix Vidal, però té altres alternatives, també.
L'alternativa d'Aleix Vidal és la més natural, no hauria de tocar ni el sistema de l'equip, però té una altra opció que ja la va fer servir a Leganés amb un canvi de sistema, amb 3 centrals. Aquell dia van jugar Mascherano, Piqué i Umtiti. Dissabte s'haurà de veure com torna Mascherano, que juga demà de matinada, i aquell dia va jugar amb 3 centrals i 2 carrilers, Rafinha a la dreta i a Jordi Alba a l'esquerra. En aquest cas hauria de jugar Digne, perquè Jordi Alba és baixa. L'altra opció, després de l'Aleix Vidal o de canviar el sistema, seria tirar del filial. Allà hi ha 2 opcions, el lateral dret Sergi Palencia i Nili Perdomo, un canari fitxat aquest estiu, a qui Luis Enrique ja ha cridat a treballar amb el primer equip algun dia i l'ha provat en aquesta posició de lateral dret en algun entrenament.
Jo crec que jugarà l'Aleix Vidal dissabte.
Jo també.
Sí. Jo també.
Jo tinc un equip,
sí, sí, jo tinc, no? Jo però tinc fa falta equip, que estigui d'acord Luis Enrique.
Jo tinc un equip, segurament amb molt sentit comú, no sé si serà l'equip de Luis Enrique, perquè a més ha de pensar que el dimecres jugarà contra el Manchester City, no? Ter Stegen a la porteria, Aleix Vidal, Piqué, Umtiti, Digne, Umtiti que ja tindrà l'alta mèdica, Digne perquè no està Jordi Alba, Busi, Rakitic, Iniesta, i sense misteris, Arda Turan, Suárez i Neymar.
Signaríem, sí, sí. Jo crec que tots.
Helena?
Sí, sí, també signaria, perquè jo crec que... Hola, bueno,
bona tarda.
Sí, sí. Bona tarda. Jo signaria perquè crec que no posar Aleix Vidal és sentenciar-lo ja públicament.
Mm-hmm. Ara, serà una alineació una altra vegada, jo crec que impossible d'encertar, perquè entre futbolistes que tornen de compromisos internacionals, la situació de la possible absència de Sergi Roberto, jugadors que arribaran de viatges quilomètrics, futbolistes que arriben o que surten de lesió, molt complicat una altra vegada encertant.
Sí, però hem de recordar que va fer invents una vegada més a Vigo, que va ser l'últim partit, i per tant a casa jo no crec que després dels invents d'Alemanya, de Vigo, i l'invent a la primera jornada davant de l'Alavés, així de fer invents, no? De manera que per això deia jo, aquest equip una mica amb sentit comú, no?
S'ha de recordar que Leganés, quan va optar pel canvi de sistema amb tres centrals, va patir l'equip els primers minuts.
I Mascherano va ser dels que més va patir, a la banda dreta.
Exactament.
Però va patir perquè el Leganés també va sortir amb 3-4-3 i va sortir aviam si donava un ensurt al Barça, però és igual, jo crec que encara que el Leganés hagués marcat al principi, el Barça hagués marcat 5 igual. No hi ha color.
Comentem fonamentalment aquesta situació, Sergi Roberto, Aleix Vidal, alguna altra alternativa amb el comentarista COPE, Àngel Pichi Alonso. Àngel, hola, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
A veure què fa Luis Enrique aquest dissabte. Sembla que Sergi Roberto té complicat per estar a disposició. Et sorprendria molt que no apostés aquest dissabte per Aleix Vidal, perquè es donen tots els condicionants per donar-li una oportunitat, però no sé.
Sí, cas de que no sigués Sergi Roberto, em sorprendria, no?, que utilitzés un altre recurs que no fos el d'Aleix Vidal, si és cert que i apenas ha comptat amb ell, i ha estat 5 o 6 jornades sense anar convocat entre els 18 i els 60 a la banqueta, però jo crec que en aquest moment, si Sergi Roberto té problemes, no pot jugar, o inclús es vol cuidar pensant en el partit del City que està a la tornada, home, no fer jugar Àlex Vidal significaria dir-li no compto amb tu per res ja, no? Seria el cop definitiu per dir-li que no. I aleshores tampoc l'equip té massa recursos ahir. Els laterals eren, senzillament, el tenen Sergi Roberto i ell, i de fet n'hi havia dubtes a l'inici de la temporada aquí i se guanyaria la titularitat, perquè si és cert que s'ha guanyat cada vegada Sergi Roberto, però jo crec que té una oportunitat aquí de demostrar-li a l'Aleix Vidal al tècnic, al cos tècnic, de que poden comptar menys.
Sí, perquè segons les nostres informacions, a Aleix Vidal se li ha dit: ei, noi, posa't les piles, compten amb tu. A principis de temporada ja vam dir, Luis Enrique i el club, que els nostres laterals són Sergi Roberto i Aleix Vidal, de manera que has de jugar. Clar, Luis Enrique ara té la decisió de fer-lo jugar o no fer-lo jugar, i és la seva decisió, no? O inventar un altre sistema, com va fer a Leganés, que va posar Rafinha de carriler, no?
Sí, però no crec que sigui el cas. No crec que sigui el cas d'inventar-se un sistema perquè no jugui a Aleix Vidal. Em semblaria ja una mica de bojos en aquest sentit. No sé, si no hi ha res més que el baix rendiment que a priori en tenen el cos tècnic ha donat a Aleix Vidal, jo crec que en aquest moment ho posen en bandeja per dir: demostren si estem equivocats i que podem i devem seguir comptant amb tu, no? Per tant, és una cas de jugar, entenc que serà una molt bona oportunitat per a Aleix Vidal per tornar a semblar-se, si més no, aquell lateral que del que el Barça va apostar bien, el bon rendiment que donava el Sevilla.
Clar, tu dius, si no hi ha res més, clar, és que aquest és un altre tema, hi pot haver un tema esportiu de baix rendiment, de que a Luis Enrique no el convenç com està entrenant, però tots ens ensumem que igual aquí hi ha alguna cosa més de relació, no?
Aleshores ja és un tema que ha de valorar el tècnic, si té tant de pes aquest altre tema, com tu dius, com per no fer-lo jugar. Indubtablement, si no el fa jugar, passa a ser, entre cometes, i que no s'enfada ni ell ni ningú. Va ser un Douglas que només jugarà els 4 partits de Copa contra el Villanovense de Tor. Per tant, després d'aquest partit del Deportivo, sabrem si veritablement hi ha alguna cosa més que no merament baix rendiment.
Sí, si el posés, quedaria retratat per bé o per malament a Aleix Vidal. Jugues bé, doncs molt bé, millor per tots. I si jugues malament, doncs potser et dono més confiança, perquè clar, no estàs acostumat a jugar. I altra cosa és que Luis Enrique ja va apostar per ell, i Aleix Vidal, abans de venir al Barça, doncs era el que era, i era un noi molt, molt acceptable.
Sí, el seu rendiment al Sevilla i anteriorment a l'Almeria va ser molt bo, no? Aquest lateral extrem o migcampista de banda reciclat, que t'oferís moltíssima profunditat i que a priori semblava que podia ser un bon recanvi per Alves, no? I el que passa que sí, és cert que els partits que ha jugat doncs ni s'ha sumat, no? A ser aquell lateral que vam veure amb els andalusos, però, repeteixo, té l'oportunitat, si li toca jugar té l'oportunitat, i si no, pues, aleshores ja s'especularà o ja definitivament quedarà clar que hi ha alguna cosa més.
I a més el club té una mica de responsabilitat en el sentit de cara al soci, de cara a l'opinió pública, de que ha invertit en un jugador que va demanar Luis Enrique i que ha costat 18 milions d'euros. És a dir, s'ha de gestionar per treure el màxim d'ell.
Recuperar-lo, sí.
Exacte.
Home, està clar que s'ha d'intentar recuperar-lo, s'ha de pagar una quantitat de diners important per ells i, òbviament, quan estigui millor, més possibilitats tindràs de vendre-lo, si vols vendre-lo per dir, bueno, podem buscar un altre perfil perquè entenem que aquest ens hem equivocat i no és el lateral, doncs, òbviament, si no jugues, si el tens apartat i de més, doncs, veritablement, trauràs poc calés a l'hora de traspassar-lo.
Molt bé. Àngel Pichalonso, gràcies per les opinions. Com sempre, una abraçada.
Vale, igualment, a vosaltres, adéu.
Juguen, actuen als últims internacionals del Barça amb les seves seleccions.
Sí, Colòmbia-Uruguai a 10:45 de la nit hora espanyola. Luis Suárez serà titular a la doble punta a Madison Cavani contra una Colòmbia que té la baixa de James Rodríguez. La parella Suárez-Cavani ja sumen 100 gols entre els dos amb la selecció uruguaiana. El gran moment dels dos davanters acampara bona part de les portades d'avui a Colòmbia i també ha estat un dels temes de la roda de premsa del seleccionador Charrúa. Óscar Tavares ve a dir que amb Suárez i Cavani va començar tot.
Cavani y Suárez en la sub-20, y ahí empezó todo un proceso de trabajo que al principio nos costó mucho por la falta de experiencia. La primera eliminatoria que disputamos fue bajo esa circunstancia y nos costó muchísimo, pero fueron madurando en su carrera profesional, como personas y como equipo. Reitero, como dije anteriormente, muy buena onda, muy buena cohesión, mucho entendimiento, y por ahí vienen las cosas de esta selección.
A l'hora del partit a Barranquilla hi haurà molta humitat i més de 30 graus de temperatura, per això el cos tècnic d'Uruguai ha demanat que es faci una pausa tècnica en cada part del partit. Si tot va com es preveu, Luis Suárez arribarà demà a Barcelona després de completar dos enfrontaments. Està citat divendres, però es podria incorporar ja dijous si es salta el dia de descans que els dona Luis Enrique. També hi ha Argentina a Paraguai a 2:45 de la matinada. Mascherano no tornarà a ser titular i a donar la cara després d'entonar el mea culpa per l'error gravíssim que li va costar l'empat a l'Albiceleste contra Perú. Argentina es veu obligada a demostrar que poden guanyar sense Messi. Sense el 10 només han aconseguit 7 punts de 18 possibles i més. A més, ho han de fer a casa, el Mario Kempes. Alguns jugadors i el seleccionador comencen a estar qüestionats per si de cas. Edgardo Bauza avisa de l'entrega de l'equip i demana el recolzament de l'afició.
Que esté la cancha llena, tener todo el apoyo de la gente, como vamos a tener. Vamos a tener que estar atentos para que tratar de contrarrestar esto, tratar de manejar la pelota y que en la mitad de la cancha no suframos quites ahí que nos pueden complicar. Bueno, obviamente tenemos que arriesgar y tenemos que tratar de ganar el partido.
I per últim, Alemanya i Irlanda del Nord a 9:45 del vespre amb Ter Stegen a la banqueta perquè el titular és Neuer. Alemanya vol tancar aquesta aturada de seleccions amb la tercera victòria consecutiva perquè pel seleccionador Joachim Löw tot el que no sigui classificar-se com a primera de grup seria un fracàs per Alemanya.
Us recordo que ahir Portugal va guanyar a Illes Feroe 0-6, André Gómez va jugar tot el partit, França va guanyar a Holanda 0-1, no va jugar Digné, i la selecció espanyola sub-21 va derrotar 5-0 a Estònia, el primer de Denis Suárez, 2 de Munir i 2 de Marco Asensio. Gràcies, Helena.
Adéu.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Piqué, la decisió del central del Barça de deixar la selecció espanyola després del Mundial del 2028 continua generant reaccions. Recollim les de les últimes hores. Anaïs Martí, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Doncs sí, no paren d'arribar missatges de suport, uns més intensos que altres. Comencem amb Jordi Cruyff. A l'entrevista que va fer al Partidazo de Cope es va mostrar molt empàtic amb Piqué. Diu que la gent amb personalitat i que diu les coses clares no pot caure bé a tothom, però que dubtar del compromís de Piqué amb la selecció és totalment totalment incoherent. Tot i així, espera que Piqué s'ho repensi.
Cuando no todo el mundo está contento de que lleves una camiseta, llega un momento que te llega. Te duele y cuando no juegas a gusto, pues mejor decir que no y ya está. Y así todo el mundo queda más relajado y no pita a nadie. Es que al final que te piten cuando estás entrenando y jugando con tus selecciones es duro. Como mi padre, gente que dice las cosas claras, a veces con polémica, pues bueno, no siempre haces amigos. No todo el mundo le vaya a gustar, pero en este caso espero, deseo que haya sido un poco un calentón o el estar harto y que dé media vuelta.
Més intens va ser Risto Stoichkov, que també al partidazo de Copa va treure tota l'artilleria cap a aquells que han xiulat a Piqué. Els hi dedica un adjectiu molt particular.
Yo estoy a favor de Piqué. ¿Cuántas veces ha jugado lesionado a selección? ¿Cuántas veces ha salido sangre en su cara para defender el país? Y nadie eso se recuerda. Se recuerda cuando se cortan la manga, cuando se revortan los calcetines, cuando juega uno con otro y otro. Son babosos, esos son babosos.
Babosos, així els defineix Risto Stoichkov. Sí, seguim amb Denis Suárez, company de Piqué al Barça i jugador de la Sub-21, precisament després del 5-0 contra Estònia. Denis va sortir en defensa de Piqué i parla d'una situació injusta.
Bueno, yo la decisión que tome Piqué la respeto, creo que es un jugador admirado por nosotros en nuestro vestuario y creo que en España a veces ha sido injusto con él porque siempre que ha ido a la selección ha dado un rendimiento increíble.
Acabem amb l'ex blaugrana i també ex internacional Xavi Hernández. Als micròfons de RAC1 diu que aquesta situació fa ja molta mandra, que ningú obliga cap jugador a anar amb la selecció i que amb aquestes reaccions és normal que Piqué s'hagi cansat.
Tu vas a la selecció i vas amb tota la il·lusió del món de fer bé les coses, si no, per què hi vas? I és que aquests debats de hi falta compromís, les mitges, és això, i és que jo l'he patit també, i és que jo m'ho prenia a broma, la veritat, jo m'ho prenia a broma, però hi ha gent que, com el Gerard, a lo millor s'ho ha pres més a pit i està fart perquè l'han xiulat, li han faltat el respecte, li han dit de tot i normal que s'hagi desesperat. Està cansat, normal, i té tot el dret del món a no anar i a dir que està cansat i que se'n va i que ha perdut la il·lusió.
S'havia dit que ell i Puyol també van patir aquest tipus de reaccions, però que en aquest cas eren dos, i que Gerard Piqué, per ell, ha estat tot molt més intens.
Gràcies, Naís.
Adeu.
Encara parlarem una mica més del cas Piqué d'aquí a uns minuts al debat d'Esportscope amb el Tomàs Guasch i el Joaquín Luna, però el que fem ara, Oli, és recuperar un fragment de l'entrevista. Bona estona de ràdio, d'ahir el partidazo, la conversa entre Juanma Castaño i Jordi Cruyff.
Sí, anit vam fer el partidazo des de la Fundació Johan Cruyff, en directe. Des d'aquí el nostre agraïment a tota la Fundació per les facilitats que van donar a la COPE. Gairebé, com deies, una hora amb el Jordi. Aquest és un passatge de 3 minuts sobre els moments més crítics del seu pare.
Al final, cuando quedó ya con el diagnóstico de cáncer, y él muchas veces pues paseaba aquí a la farmacia de casa o iba pues al hospital andando, pero sobre todo cuando iba a la farmacia se paraban muchos coches, paraban el tráfico, salían del coche y le daban un abrazo y le decían Anim Johan o Anim
en este barrio donde estamos
aquí mismo, y pero se paraban en mismo Bonanovada, los coches sí. Se paraban, era, y eso, y mi padre
se abrazaba a ellos,
sí, no, le paró mi padre. Esto le daba energía, le daba fuerzas. Y yo me acuerdo que, claro, él se giraba a mi madre y decía, ¿ves cómo me quieren? Y decía como cachondeo de a su manera, con su castellano especial. Y decía, ¿ves cómo me quieren?
Sí, sí.
Y claro, después de tantos años metiendo, bueno, siempre ser algo polémico, pues ¿ves? Y por eso un poco la frase de hoy, la típica sería de, mira, ¿ves? Me he tenido que morir y mira cómo ahora todo el mundo está de acuerdo en que realmente, pues, he sido un grande en el mundo del fútbol. Y esa es una frase, seguro que sería de las suyas, pero mi padre era un hombre, yo no entiendo dónde sacaba la fuerza, o sea, no o era un gran actor.
Eso
o...
que has dicho de que cuando iba al hospital y se hacía una revisión y decía, me han encontrado otro tumor.
Sí, esta es, esa la he soltado solo una vez porque me pareció algo algo privado, no tenía claro que mi madre me agradecería hablar este tipo sí. De cosas, pero al final
considero también que puede ser una ayuda para gente en su situación, porque claro, vas al hospital y haces pues los tratamientos que hay que hacer, sí, quimioterapia. La mayoría de gente viene ya derrotado a hacer, porque es doloroso, te vas a encontrar mal después, es duro, es un recordatorio de que estás mal. Él iba ahí con su bocadillo, su zumo, y estaba encantado, venía andando, bueno, encantado, a ver, se sentaba, veías un tío, pues bromeaba con el doctor, las enfermeras, se pasaba 4 horas, hacía su puzzle y se iba a casa y ya estaba a comer, y al día siguiente se encontraba mal, pero él iba con una, no sé, con una mentalidad siempre positiva.
¿De que iba a ganar
y,
el partido?
Sí, sí, y un día pues fue a hacer unas revisiones, porque este tipo de cosas hay revisiones, ¿sí? Pues, cada 2 por 3, y un día llegó un poco más tarde de lo normal. Mi madre estaba preocupada y claro, llega, y yo me imagino que él en todo el camino estaría pensando cómo le iba a decir a mi madre pues algo mal. Entonces llegaba y decía: tengo noticias excelentes. Y claro, mi madre decía, claro, casi tiraba el plato de alegría. Ay, ¿qué te han dicho? ¿Que estás todo bien? Dice: no, me han encontrado otro tumor. Y me dice: bueno, pero entonces, ¿dónde está la noticia excelente? Dice: mira, como me la han encontrado, me la van a poder curar. Si no me la llegan a encontrar, pues esto habría acabado conmigo.
Vista sencera la teniu penjada a la web de la COPE, a cope.es. Feu-me cas, si teniu una estona, recupereu-la. Jordi Cruyff, ahir a El Partidazo. I avui, per cert, a El Partidazo, Paco Alcácer. Les 3:38.
10 coses que no sabies sobre tu propi cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Dime, Ana.
Carmen, ven corriendo a la tienda, que nos han robado todo. El almacén está vacío.
Ay, no me digas. Si estaba hasta arriba con el pedido de ayer.
Sí, pues lo peor es cómo nos han dejado la tienda. Todo roto. El escaparate, el cierre, la caja.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Los cuñados saben de todo.
La paella lleva pollo y conejo, marisco, nunca neve.
Y te van a querer aconsejar incluso sobre tu seguro. Esto es Asesores contra Cuñados. ¿A quién vas a preguntar? ¿A tu cuñado o a un asesor del Corte Inglés Seguros que selecciona para ti seguros de las mejores compañías? El Corte Inglés Seguros. Todo lo que esperas del Corte Inglés, también en seguros.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, protagonistes, opinió, informació.
La intenció de Leo és reaparèixer en aquest primer partit de Lliga després de l'aturada de seleccions contra el Deportiu al Camp Nou el dia 15 d'octubre. L'objectiu és arribar a tope pel partit de Champions contra el Manchester City 19 d'octubre.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Oli, què et ve de gust?
Un espresso tipo Joaquín Luna.
Això vol dir que és curtet i intens. Joaquín Luna, articulista de La Vanguardia. Bona tarda, què tal?
Molt bé, jo un espresso com l'Oliveros.
I el mateix pel Tomàs Guas, perquè també és de Cafè Sol. Oi, Tomàs? Bona tarda, què tal?
Així no ens equivoquem.
O sigui que avui tots Cafè Sol, va. Tomàs, que vam passar una bona estona ahir a la nit amb Jordi Cruyff, recordant la figura del Johan. Va estar molt bé, la veritat.
Molt bé. Va ser el Jordi obert a explicar pues, coses tan íntimes i tan, com es diria jo, extraordinàries, com va ser pues, la vida amb el seu pare i els últims moments. A mi em va sorprendre i em va emocionar inclús, sí, moltes coses, sobretot que ell segueix parlant de son pare com si estigués aquí, no?
Parlava en present d'ell, eh? En present d'ell,
que realment és així, i bueno, i que és realment és dels personatges del món del futbol, en aquest cas, pues, que no passaran mai. Vull dir, la referència del Cruyff estarà sempre, pues, perquè bueno, és dels tipus, és realment el que és de tothom d'acord, no? Que és dels tios que més ha influït, els personatges que més ha influït al món del futbol, a la seva història, no? I va ser una estona de molt agradable, sí.
Sí, sí. Sería guapo. ¿Tú has hecho, Joaquín, algún artículo sobre Johan Cruyff? ¿Qué puntas sacarías?
Mira, yo de Johan Cruyff lo tengo por una persona de verdad genial. La gente genial son los que cambian un poco las cosas, un antes y un después. A mí de Cruyff creo que era un personaje pues muy interesante, con muchos perfiles, un tío también capaz de cosas menos buenas, buenas, muy humano, y realmente en el fútbol pues un genio. La verdad es que los culés de mi generación, que piensa que yo el primer partido que fui a ver al campo del Barça por mi cuenta fue justamente el partido contra el Granada, y desde entonces, pues claro, Cruyff nunca nos ha dejado indiferentes, ¿no?
Joaquín, a Cruyff fa molts anys que el món sencer l'admira, però jo, parlant de la figura de Jordi, no ha de ser fàcil ser el fill d'una figura d'aquesta magnitud, i encara menys si tu també has estat futbolista. I a mi m'agradaria avui subratllar, ja que ahir va estar amb nosaltres, què bé ha portat això Jordi, reconeixent la dificultat, perquè ell mateix ho reconeix, que en determinades circumstàncies no ha estat fàcil, què bé ha portat en tot moment ser fill de Johan Cruyff, fins ahir mateix.
Sí, és molt... Aquestes figures, però amb tota la vida, els fills de personatges tan grandiosos tenen sempre les de perdre, perquè sempre, inevitablement, arrosseguen un nom. Ara, si un és intel·ligent, i això acaba sent, pot acabar sent un avantatge. Jo crec que és el cas de Jordi Cruyff, és a dir, al final te n'adones que segurament amb ell això, haver digerit, haver paït un plat tan difícil, doncs l'ha fet segurament molt millor persona, i sempre la llàstima és que els pares no acabin veient una mica aquests fills que han sabut al final, finalment, estar a l'alçada del nom.
Però Jordi, Tomás tenia que estar preparado, es decir, m'explico. Aunque lleve el apellido Cruyff y no ser como su padre, para mí sí era un jugador importante. Es decir, yo cuando la Liga Fantástica de Marca, yo le comentaba a Jordi, es que yo te he puesto en la Liga Fantástica de Marca. Me parecía de lo mejor. Su padre le ayuda después cuando se va de aquí, cuando echan a Johan y habla con Alex Ferguson y le coloca en el Manchester United, ¿no? Pero él ha de servir para esto y sirve.
Claro que fue un jugador estimable. O sea, ayer hablábamos, antes de empezar la entrevista, la época del Alavés, porque él estuvo pues con Cruyff como padre y como entrenador, y con Mané, que podríamos decir que era la luz y el sol, no tenía nada que ver uno con el otro, ¿no? Y él hablaba muy bien de Mané, que él decía que era un tipo muy estudioso, muy puesto en lo suyo, y allí jugó, y luego después, en el tiempo que pasó en el Español, dejó un magnífico recuerdo. Era el hijo del genio, claro, eso lo llevó toda su vida, con orgullo y con satisfacción, indudablemente, pero que como futbolista, él tuvo su carrera en su momento, y yo la recuerdo como un buen futbolista, indudablemente, ¿no?
Y él ha preferido ganarse la vida en el fútbol en lugares extraños, por ser ese el apellido Cruyff. Bueno, me voy a ganar en Chipre, en Malta, en Ucrania, en Israel.
No, él se ha hecho su vida, y ayer me dejó pasmado, porque esto no lo ha habido nunca, que tiene contrato cada mes. O sea, él con el propietario del Maccabi selló la mano un día, dice, no tengo ni contrato. Entonces, al final, cada día 30, el club puede prescindir de él, marcharse. Y eso a mí me supone pues un acicate y una manera, y es la manera que yo me gustaría hacerlo, ¿no? Y es así. Entonces, pues además, es un echado para adelante, ¿no? Porque otro pensaría, bueno, oígame, Israel, le habrá usted 2 o 3 años y aquí pues habrá que cortar el cupón. Pues no, él se autoexige, pues eso, que cada 30 tiene su bajo en el alero, ¿no?
Sí.
Y está encantado con él, vamos.
I hem de seguir la seva trajectòria, perquè la seva trajectòria com a director esportiu, començant des de baix, no ha fet més que començar. I jo estic convençut de que arribarà a fer coses grans. Canvio de tema, Joaquín. El Tomàs ja l'hem anat sentint a la COPE els últims dies parlar del tema Piqué, però vull saber què en penses tu de tot el que ha passat a les últimes hores.
A veure, jo no em sobta la notícia. Jo sóc de les persones que he criticat molt, perquè jo doncs m'identifico una mica quan em pregunten, considero català i espanyol, però Espanya té una mica un caïnisme, i un Espanya jo somos así, que explica que un jugador que t'ha donat tant, que sempre ha estat impecable al terreny de joc, que se'l discuteixi, se'l critiqui, se'l miri amb lupa, no? És, forma part, diguem, d'un cert tarannà espanyol que és així. El jugador fins ara ho havia portat, crec jo, que bastant bé. Ara diu que vol plegar. Bueno, doncs ja està, no? Jo espero que a vegades que es reflexioni també una mica, no? A vegades, que com, perquè a mi sempre m'ha semblat inexplicable que a un jugador dels teus tu el xiulis, no? Té que haver fet alguna cosa molt grossa. I jo, home, et pot caure millor o pitjor, és evident que molta gent no li queia bé, però a mi tampoc em pot no caure bé, per dir algú, el Sergio Ramos, i sempre el vull tindre a la selecció espanyola, no? És a dir, ha sigut un cas una mica desafortunat, amb un clima polític que no ha ajudat gens, i el jugador pues, sempre ha estat bé al terreny de joc, ara diu que vol plegar, doncs bueno, pues, s'ha de respectar i potser també prendre tots nota de que no pots una mica fer-li tant la guitza a un jugador del teu equip, entre cometes, no?
Uh-huh. Diem alguna cosa més, Tomàs?
No, claro que firmo debajo, vull dir que si a tota la gent que ens cau malament i nosaltres que caiem malament al propo, tenim que xiular-lo, ens podria sortir al carrer per veure un soroll de caulí.
Efectivament.
Ara, escolti una cosa, i és que és el que t'he dit, és que començant per una cosa tan futbolera com el que diu el Joaquim, tu xiular un tio als teus, home, ha de ser per una cosa, jo diria, pràcticament inimaginable, no? I, escolti, contínuament, és normal que arribi un moment que ja tinguis el pap ple i, escolti, maestro, pues, és, jo continuo dient que és una derrota de la gent de bé. Perquè és molta més gent, per si no seria per tirar-se per terra, la que no té cap problema amb el Piqué, pensarà en ell o no, en qüestions pues, polítiques o no polítiques, pues, com és normal, per si no serien dos coreanos del norte, però, escolti, això pugna per a la seva feina i a l'estat formen part d'un col·lectiu que, a més, ha donat tantes satisfaccions i tothom s'ha passat tan bé. Ara, un exercici de tarats, el que m'emprenya molt és que marquin el pas amb això i amb qualsevol cosa. Qual serà la pròxima? Pues, del Piqué o d'un altre? És una bogeria absoluta.
Senyors, aquí ho deixem. Tomàs Guas, Joaquim Luna, gràcies per estar a Esportscope.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Vigo queda lluny. Ara toca el Depor i s'ha de guanyar.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça, Depor.
Manolo Oliveros, Joan Ballori, Silvio Ortiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Cada día, Patricia Betancor se pone al frente de Al Descubierto en 13TV para presentarte con su sello personal la información social, judicial y los sucesos.
Ver para creer, como se suele decir.
La actualidad, como nadie te la cuenta, en Al Descubierto con Patricia Betancor, de lunes a viernes a las 10 menos cuarto. Y a continuación,
muy buenas noches, adelante.
El Cascabel con Antonio Jiménez. 13TV. Me gusta.
Buenos días, venía a reservar un crucero. He pensado en un camarote con vistas a Mykonos, a Santorini, a Venecia y a Portofino. Y por supuesto, precio protegido. Pago en 3 meses y el niño gratis.
¡Ah! ¡Un crucero fantástico!
Si crees en la fantasía, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Adelanta tu reserva desde solo 60 euros hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Haz realidad tu crucero fantástico solo en Viajes El Corte Inglés.
No minuts i les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan.
A la baixa de Caicedo hem d'afegir la d'Òscar Duarte pel partit contra les Palmes.
Sí, és baixa. Treballa per estar llest contra l'Eibar. Ha tingut uns problemes amb la sinovitis al turmell, així que la parella de centrals de divendres serà la formada per Diego Reyes i David López, segons hem pogut saber aquí a Esports Cope. L'únic dubte és que Hernán mantingui o no el lloc, depèn de com torni dels seus viatges, i si no juga Hernán ho farà José Antonio Reyes. Tornaran a l'11 Piatti i Leo Baptistao. Felipe Caicedo, jugador que ahir vam avançar que estava de tornada a Barcelona i que avui seria visitat, ens segueix dient que serà una setmana de baixa. El club acaba de dir que serà unes dues. Bé, són qüestió de sensacions si jugarà o no davant de l'Eibar. Ha passat per sala de premsa Pape Diop, que ha tornat del Senegal. Un Diop que no creu que viatgin a les Palmes amb ànim de revanxa. Recordes l'any passat 4-0. Sí. L'Espanyol va perdre allà, així que, escolta, el Pape Diop.
Yo diría ser más regular en los resultados, ¿no? Es llevarnos una racha positiva, porque bueno, el otro día ganamos, pero el siguiente partido lo perdemos aquí, luego empatamos. Entonces necesitamos una buena racha de victorias y estar mucho mejor, mucho más tranquilo en el terreno de juego, que el juego fluya mejor. Bueno, es verdad que el tema de sensación es mucho, mucho mejor. Lo que pasa que en el fútbol ahora mismo puede estar mejor en tema de sensaciones, pero si no ganas, al final te meten todo en el mismo saco, ¿no? De los resultados. Estamos hablando de resultados. Yo creo que de sensaciones estamos mucho mejor en el juego. A cualquier persona le influye, porque bueno, viajes de 12 horas, 14 horas, llegas un día antes del partido, aunque quisiera, pues aunque tengamos ya asimilado esto, lo que vamos a viajar mucho con la selección, pero que siempre es muy difícil, más difícil llegar así a jugar. Pero bueno, es un tema de calendario. Si nos lo pueden cambiar, muchísimo mejor, pero si no, nos lo tenemos que comer.
Demà més feina des de les 10:30 a Sant Adrià, i abans aquesta matinada estarem pendents de l'Argentina-Paraguai, classificatori pel Mundial, és a dir, un De Michelis Hernán Pérez contra Hernán Pérez.
De Michelis?
Sí, jugarà, serà titular, i tal com ha avançat el seleccionador argentí, jugant així els primers minuts de la temporada per De Michelis.
Ara a veure quan el veiem amb la samarreta de l'Espanyol.
No tardaràs.
Gràcies, Quique.
Adéu.
De bàsquet, Albert, en la setmana en què arrenca l'Eurolliga, amb nou format, passa per la COPE, passa per Showtime, el seu director executiu Jordi Bertomeu.
Sí, la nova Eurolliga, ara sí que és una lliga, tots contra tots, 16 equips, arrenca demà, són 30 jornades, arrenca demà 12 d'octubre, acabarà el 7 d'abril amb el CSKA de Moscou com el vigent campió. Arribaran a jugar entre totes les competicions, equips com el Barça, el Real Madrid o el Baskonia, 80 o més partits. Fem un tastet, allò que es diu un apropament, un next coming del que ha explicat Jordi Bertomeu, president i director executiu de l'Eurolliga, el programa de bàsquet d'aquesta casa, Showtime.
Sí, es muy exigente. Yo creo que vamos a ver distintos hábitos. En definitiva, nosotros no vamos a afectar los calendarios de las ligas nacionales, porque las fechas de más que vamos a utilizar van a ser fechas que los clubes mismos han aceptado jugar entre semanas. Es decir, vamos a ver 5 semanas donde vamos a ver 2 partidos de Euroliga por cada club. Pero en definitiva, es la única manera de hacer que los calendarios de las ligas nacionales no se vean afectados.
Un Jordi Bertomeu que també parla del conflicte que va ser amb la FIBA. Recorda que no tenen intenció de jugar els caps de setmanes, mantindrà l'Eurolliga dijous i divendres. Explica en aquesta conversa que han tingut amb Showtime el que li va dir Adam Silver, sobretot per evitar que jugadors joves, massa joves, se'n vagin molt d'hora als Estats Units, i el Barça que juga el divendres davant l'Unix Kazan a domicili en aquesta primera jornada. Per cert, parlant de jugar, la propera matinada, segon partit de les finals de la WNBA, la NBA femenina, amb una espanyola, una catalana, una badalonina, que va perdre el primer partit, Anna Cruz. Minnesota rep novament Los Angeles, gairebé amb l'obligació de guanyar, a les 2 de la matinada, de dimarts a dimecres.
A veure si anivella la final. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Demà comença l'Eurolliga de bàsquet i avui comença la Lliga Nacional de Futbol Sala. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Valleri? Bona tarda.
De fet, avui ja juga el Barça, debuta, juga el primer partit i arriba reforç de luxe pel Santa Coloma.
Sí, el Barça intentarà recuperar la senda de títulos después de dos años en blanco y el Santa Coloma dar un paso adelante y afianzarse en la parte alta de la clasificación. Para ello, el equipo colomense ha cambiado de técnico. Óscar Redondo sustituye a Xavi Pasarrius y además han incorporado a Javi Rodríguez, que es otro Javi Rodríguez, no el mítico.
No el mítico.
Sergio y Maxi Renzi, que viene de ganar el Mundial con Argentina. Tras una etapa en el Pescara italiano, el jugador quería probar el reto de triunfar en la Liga Española.
El ser campeón del mundo me cambia poco. A mí fui campeón del mundo. En este momento ya no lo soy. Tengo que seguir demostrando mi valor y seguir creciendo. Al final sentí que era el momento de salir, de ir a otra liga y de seguir logrando títulos y creciendo como jugador. Y cuando apareció esta posibilidad, como decís, venir a España, de dar un paso adelante, no lo dudé.
Tiene 29 años, es consciente de la superioridad de Inter, del Pozo, del Barça. El propio jugador argentino, a pesar de ello, quiere ayudar con su experiencia a volver a ganar títulos en Santa Coloma.
Sé que es un club histórico que hizo mucho en el pasado y que tal vez en los últimos años estaba un poquito falto de resultados, sobre todo de estar ahí arriba. Cuando ellos se contactan conmigo, justamente la idea era esta, de a poco ir formando un equipo sólido que le dé la posibilidad de subir la clasificación, de pelear por cosas y obviamente lo que yo buscaba.
La Liga de Fútbol Sala comienza hoy, 21 horas, Peñíscola-Barça. El conjunto colomense juega mañana, ojo, a la 1 del mediodía, día que es festivo, contra el CatGas. Reciben al conjunto jienense en Santa Coloma.
Gracias, Juan.
Yo vas y ve.
Superstar! No sé per què munteu la que munteu amb el tema de que l'Aleix Vidal mai juga, de que no li treuen mai... No. Et parlaré de Carlos Enrique Raposo, jugador brasiler dels 70 i 80, conegut com Kaiser, perquè s'assemblava a Beckenbauer. El seu currículum està que ha fitxat pel Botafogo, Flamingo, Bangu, Fluminense, Vasco de Gama, El Paso dels Estats Units i a l'Ajaccio de França. Si busques fotos, vídeos, documents, retalls de premsa d'algun partit de Carlos Enrique Raposo, no en trobaràs.
Sí.
El tio se les enginyava per fitxar per aquests equips i després, ai, em fa mal aquí. Anava un dentista amic seu, li signava la baixa, xato, lesionat, no pot jugar.
Sí.
Un dia un president el va obligar a jugar. Solució, em barallo amb aficionats del meu equip, em foten expedient i mai jugo. Carlos Enrique Raposo, o sigui que Aleix Vidal, ànim, xato, lo teu és pura anècdota comparat amb lo d'aquest cara dura que mai va jugar cap minut a tots els equips que va estafar. Última hora.
Última hora.
Tenis, torneig de Xangai, passa a segona ronda Marcel Granollers, s'imposa el japonès Sugita, 7-5, 7-6, Enrique Luna han tornat a entrenar amb l'Eibar, més periodistes que seguidors a l'entrenament del conjunto armero. L'estranya pareja, Florentino i Carmena, han presentat la remodelació del Santiago Bernabéu.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Que vagi bé, Oli.
A tu.
Us recordo la presència avui al partidazo de Cope del futbolista del Barça, Paco Alcácer. Que vagi bé.